Donateca Balfagó, el restaurant de moda de Barcelona, us ofereix aquest espai.
Dos minuts i arribarem a les 6. La inflació acumula ja 7 mesos consecutius de pujada a Espanya i se situa al 4% interanual, el nivell més alt dels darrers 13 anys. Però aquesta pujada de preus també afecta altres països. Per exemple, a l'eurozona la inflació és del 3,4% i als Estats Units del 5,4%. Preguntes que en fem. Bueno, fins a quin punt poden continuar pujant els preus? Quin impacte pot tenir la inflació sobre el consum i la recuperació econòmica? Cal que els governs i els bancs centrals comencin a actuar, és a dir, allò que es fa pujar els tipus d'interès, doncs aquestes i altres qüestions, com per exemple parlar dels premiats amb el Premi Nobel d'Economia, ho farem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el Xavier Salé Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bon dia, en aquest cas des de Nova York. Bé, deixi'm preguntar-li què està passant amb la inflació, professor, perquè l'índex de preus al consum acumula, per exemple, a l'estat espanyol 7 mesos de pujada, però hi ha altres països que també estan amb increments continuats. Alemanya del 4,1%, França no tant, del 2,7%, Itàlia el 3%, i el que deia, els Estats Units del 5,4%. És, diguéssim, una inflació generalitzada, aquesta dels preus?
Sí, la inflació és generalitzada, però la causa en realitat no la sabem. És a dir, hi ha diverses possibles causes i els economistes no es posen d'acord amb quina és. A veure, hi ha tres grans possibilitats. La primera és la que es van imprimir molts diners per lluitar contra la crisi econòmica que generava el Covid-19. Estem d'acord? Quan el govern va veure que havien de confinar, que molta gent es quedava sense calés, governs de tot el món, incloent l'europeu, van demanar als seus bancs centrals, incloent el Banc Central Europeu, que imprimissin diners, que fessin anar la màquina de fer calés, i tots sabem, ho hem explicat en aquest programa mil vegades a través dels anys, que quan tu tens molts calés circulant per l'economia, tendeixen a pujar els preus, és a dir, el valor dels diners baixa quan hi ha masses diners, i que el valor dels diners baixa vol dir que el valor de l'altre puja en relació als diners, i això són pujades de preus. Per tant, punt número 1, es van imprimir molts diners per sortir de la crisi del Covid, i això ha generat inflació. Però també han passat altres coses al mateix temps. La segona teoria és que per culpa del Covid també s'han fet disrupcions greus a la cadena de producció global. És a dir, tots sabeu que en les últimes dècades hi ha hagut el que s'anomena la hiperglobalització, en la qual els productes es feien a tots els països del món. Un cotxe, els 30.000 components que té un cotxe, doncs es feien una mica a cada país i els components anaven amb aquests grans containers a sobre dels vaixells anant d'un país cap a l'altre fins que arribaven al punt final on es posaven tots junts, allà s'acabava fent el cotxe. Però clar, si en algun país del món que fa algun dels components hi ha un confinament, doncs de sobte no es pot produir el cotxe perquè falten, jo què sé, els microchips o el cautxú o el plàstic o el no sé què, no? I això ha fet que hi hagi disrupcions i per tant la producció hagi sigut, la producció d'alguns productes hagi baixat perquè no hi ha prou components, perquè en cada moment hi ha hagut, ara es confina Xile i per tant no tenim coure, ara es confina Mongòlia i per tant no tenim carbó, ara es confina Taiwan i per tant no tenim microchips. I com que en un moment o altre s'ha confinat tothom, doncs això ha fet que l'oferta de molts productes hagi caigut i això sabem que fa pujar els preus. Però al mateix temps també hi ha hagut un augment de la demanda, sobretot de productes industrials. A ningú se li escapa que tots hem estat forçats a no poder consumir serveis. No hem pogut anar als restaurants, no hem pogut anar de viatges, no hem pogut anar als hotels, no hem pogut anar a PortAventura, no hem pogut fer moltes de les coses que normalment fèiem, però aquests diners no els hem guardat al Banc Sabadell. Aquests diners, molts de nosaltres, els hem fet servir per comprar coses. Hem comprat ordinadors, hem comprat iPads, hem comprat bicicletes, hem comprat productes, no? I això ha fet que pugi la demanda en un moment en el què l'oferta anava baixant i això ha fet que pugin els preus, val? Per tant, aquesta teoria número 2 és la disrupció que ha causat el virus. I la tercera teoria és que estan començant a entrar en vigor les conseqüències de les polítiques de la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, per una banda, els governs han posat a limitar les, diguem, a encarir les energies que són brutes, l'objectiu d'encarir-les és que la gent les deixi de fer servir i per tant, fessin servir energies netes, i això ha fet que pugi una part de l'electricitat, del gas, etcètera, etcètera. Però, per altra banda, també s'han posat barreres a la inversió en les energies brutes. I en aquest moment hi ha una falta de carbó, per exemple, que fa que el preu del carbó hagi pujat un 260%. Tot això és conseqüència de polítiques que els governs volen que energies brutes pugin de preu perquè la gent deixi de fer-les servir, però clar, la conseqüència d'això és que els preus pugen i per tant que hi ha inflació. Per què és important entendre si estem en la causa número 1, número 2 o número 3? Doncs fixeu-vos que la causa número 1 i número 3 seguiran. Els governs seguiran lluitant contra el canvi climàtic i mentre hi hagi els diners a l'economia, els preus aniran pujant. I per tant són causes estructurals. Mentre que sí, el problema és diguem, per culpa del Covid, doncs mira, tard o d'hora doncs tornarem a la normalitat, deixaran d'haver-hi confinaments i deixarem de comprar bicicletes i tornarem a anar a PortAventura, tornarem a fer servir serveis i, per tant, les ofertes i les demandes tornaran a la seva normalitat i deixaran de pujar els preus. I finalment, deixa'm dir una cosa. En el cas de que sigui número 1, en el cas que el problema sigui el fet que els governs o que els bancs centrals hagin imprimit molts diners, la solució a aquest problema és que els bancs centrals deixin d'imprimir diners i treguin diners de l'economia. I per fer això han de pujar els tipus d'interès. Perquè la gent digui, en lloc de portar diners a la butxaca, doncs escolta'm, o en lloc de tenir-lo al banc, doncs els invertirem per guanyar aquests interessos més grans que ens donen. El problema d'això és que quan pugen els tipus d'interès, doncs hi haurà molta gent que patirà. Els països endeutats, entre els quals sobresalta Espanya, doncs no podran pagar els deutes, faran fallida, a més serà més car demanar prestat, la gent deixarà de comprar cotxes, que normalment els demanes prestat per comprar-te un cotxe, si deixes de comprar cotxes acomiadaran treballadors al sector dels cotxes que deixaran de comprar peix i per tant hi haurà crisi al sector del peix i els peixaters i els pescadors deixaran de comprar carn, lo qual fixa't que quan puja els tipus de drets la crisi s'escamparà per tota l'economia com una taca d'oli i això serà perillós, és a dir, per solucionar el problema de la inflació haurem de fer una crisi, que ja l'hem fet altres vegades, però això vol dir que el boom econòmic que tothom espera que vingui arran de la sortida de la pandèmia doncs s'interromprà per culpa de que el govern es veu obligat, o els bancs centrals es veuen obligats a pujar tipus d'interès. Per tant, és molt important saber quines d'aquestes tres causes és, i els economistes no es posen d'acord. De fet, els bancs centrals, començant pel Banc Central dels Estats Units, la Reserva Federal i el Banc Central Europeu, diuen que pensen que és la número 2, que el problema és el confinament i que tard o d'hora això s'arreglarà, i és per això que de moment no pugen els tipus d'interès. Però hi ha altres economistes que diuen que no, que el problema és la massa monetària, que el problema és que estem imprimint diners i que s'han de pujar tipus d'interès. De moment sembla que guanyen els bancs centrals, que diuen que no, això no és permanent, això és culpa de la crisi, això és culpa del Covid, i es curarà sol, però si la inflació segueix durant mesos i mesos, doncs jo crec que estem abocats a pujar tipus d'interès i a generar aquesta crisi que ningú vol.
Als diaris, alguns articulistes parlen del risc d'estanflació. Professor, què és això de l'estanflació?
Sí, els diaris aquí s'equivoquen, perquè estanflació és la combinació de dues paraules, que és una crisi econòmica, un estancament, i al mateix temps amb inflació. Normalment tenim una cosa o una altra. Quan hi ha un boom econòmic, tendeixen a pujar els preus, i llavors quan els preus se'n van de mare, llavors els governs pugen els tipus d'interès i boom, i comença una crisi. Però no tenim a la vegada crisi i inflació, o tenim una o tenim l'altra. Alguna vegada a la vida, per exemple, als anys 70, de gairebé tot el món, per culpa de la pujada dels preus del petroli, doncs es van arruïnar moltes empreses que no podien pagar aquests preus més alts, i també com a conseqüència de la pujada dels preus del petroli va generar una crisi econòmica com poques s'havien vist. I en aquell moment va haver-hi simultàniament estancament i inflació, i d'aquí ve la paraula estanflació. En aquest moment la major part d'economies del món estan anant com a motos. No hi ha una recessió, no hi ha una crisi, al contrari, les economies estan creixent, recuperant els nivells d'abans del Covid, i per tant no estem en una situació d'estancament inflació, estem en una situació de creixement econòmic i inflació, no estancament i inflació. I per tant, ja sé que als diaris els agrada vendre...
No, li pregunto perquè és un
catàstrofes.
Sí, és un concepte que no havia sentit, estanflació. Dic, bueno, això exactament a veure de què es tracta, no? Per tant, no estem en una estanflació. Sí que...
Estaríem si hi hagués crisi, però no hi ha crisi. Al contrari, estem sortint de la crisi. L'any passat hi havia crisi, però els preus baixaven, recorda? Sí, el preu del petroli era negatiu.
Bueno, és que, perdoni, ara que m'ho treu, hem anat a buscar... aquest matí, perquè és un d'aquells temes que em vaig recordar, dic, això li hem de comentar, res, bàsicament a nivell de comentari amb el professor Xavier Salí Martín. L'abril del 2020, en vam parlar aquí al programa, el preu del petroli va ser negatiu per primer cop en la història, recordem-ho. L'abril del 2020, no sigui res, tampoc fa tant de temps, perquè estem al 21. El 20 d'abril es pagava a menys $37 al barril. Això vol dir que si et quedaves 1.000 barrils de petroli, et pagaven $37.000. Clar, això, professor, ha canviat diametralment. És a dir, hem passat de que et paguessin $37 per barril perquè te'l quedessis als preus que ara es tornen a pagar pel petroli i en ascens, no? És a dir, que el món de l'economia... Realment, recordo que em varen parlar amb vostè que hi havia un munt de petroli que no se sabia on guardar i el guardaven i pagaven perquè el guardessin i ningú volia petroli perquè hi havia un excedent. I ara, ves per on, ja tornem a estar amb aquest augment del petroli i amb aquest augment de les matèries primes.
Exacte, recorda que l'explicació era que el mercat del petroli normalment és un mercat de futurs. Tu compres ara i un petroli per d'aquí un mes i d'aquí un mes te l'entreguen. Però normalment la gent que el compra no té on guardar el petroli, simplement estan especulant. I clar, si tu ara imagina't que compressis 1.000 barrils de petroli i et truquen a la porta i diuen, senyor Clapés, aquí té els seus 1.000 barrils, on els fotries? Tindries un problema greu. Sí. Exacte, tindries un problema greu i molta gent, al començar la crisi del Covid, van dir, ostres, que jo he comprat barrils de petroli i ara ja arriba el dia i me'ls donaran, perquè ningú volia petroli, recorda? Vam paralitzar tot el món, ningú feia servir el cotxe, ningú necessitava petroli i es va paralitzar tot, i llavors la gent que havia comprat el petroli a futur, li havien d'arribar els barrils de petroli el dia 30 i van començar a buscar com a bojos gent que tingués lloc per guardar-lo i deien, escolta, jo et pago calés perquè me'l treguis de sobre, perquè és que si no, el cost, per mi el cost serà molt més alt. Imagina't que ara tinc 1.000 barrils de petroli al mig de Barcelona, què n'haig de fer? Vindrà la Colau i em fotrà unes multes per tot arreu al veure que tinc el carrer ple de barrils de petroli. I per això el preu era negatiu. Però clar, la gent, va haver-hi algú que va dir, escolta, dóna-me'ls a mi, jo tinc lloc on guardar-lo, dóna-me'ls a mi. Van rebre els $37.000 perquè guardessin el petroli, i clar, si han guardat el petroli fins ara, fixa't, ara el poden vendre.
Clar, és que aquí és el que li anava a dir. Qui va guardar el petroli en aquell moment, l'abril, i ara el ven, imagini's.
Exacte, doncs els 30... Primer van cobrar 37.000 per guardar-lo i ara cobren 87.000 per vendre'l. Imagina't el negoci que han fet.
Vostè no té lloc, no, aquí a Colòmbia per guardar un bidonet?
No, a Colòmbia no hi ha lloc. Mira,
que podríem haver fet rics, professor, i vostè i jo aquí vam badar, Vam badar perquè ho teníem. Allò que dèiem, els altres, el negoci dels altres sempre es veu claríssim. El teu ja és més arriscat. Jo volia parlar avui amb el professor Xavier Salé Martín perquè sempre ens explica d'una manera, de classe magistral, el que aporten els Premis Nobel d'Economia. I aquest any els premiats són el canadenc David Carr, que és professor a la Universitat de Berkeley, el nord-americà Joshua Angrisk, de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i l'holandès Guido Imbens, que dona classes a la Universitat de Stanford. I l'Acadèmia Sueca els ha premiat per una cosa que jo no havia sentit mai, per les seves contribucions en el camp dels experiments naturals. Professor, a veure, què són això dels experiments naturals en el món de l'economia?
Sí. A veure, de fet, alguna vegada n'hem parlat aquí, i ara recordaràs, d'aquí uns moments, quan t'ho expliqui, recordaràs que en algun moment hem parlat d'això. Però a veure, deixa'm començar per dir que en economia, en general, no podem fer experiments com fan els metges, els farmacèutics, els biòlegs o els físics, entre altres coses perquè és poc ètic, doncs, jugar amb la gent. Imagina't, per exemple, que volem mirar l'impacte que té sobre l'ocupació, el pujar el salari mínim. Això és un debat que ara mateix tenim perquè el govern del PSOE vol pujar el salari mínim i llavors el PP diuen, escolta'm, això pujarà l'atur, perquè si puges el salari mínim hi ha molta gent, que moltes empreses que diran, escolta'm, no em surt a compte ara pagar, jo què sé, 1.000 euros al mes, perquè per mi aquests treballadors només em contenen. Si m'obligueu a pagar els 1.000, doncs els hauré d'acomiadar. ¿Vale? I uns altres diuen que no, que l'empresa estarà obligada, diguem, perquè necessita els treballadors, els contractarà igual, el que sí que passarà és que pujarà el salari i, per tant, baixaran els beneficis. Els empresaris sortiran una mica perjudicats, però l'atur seguirà igual. Pregunta, qui té raó? ¿Vale? Si fóssim metges, faríem un experiment. Recordeu, quan vam intentar saber si la vacuna del Covid funcionava, què vam fer? Doncs vam agafar 50.000 voluntaris, els vam dividir en dos grups aleatòriament, amb uns a la meitat els vam donar la vacuna, amb els altres els vam donar un placebo, i després vam mirar, els vam deixar que anessin cap a casa seva i que caminessin pel carrer, i al cap d'un mes vam mirar si s'havien infectat més els del grup de la vacuna o els del grup placebo. Si els dos s'havien infectat igual, arribàvem a la conclusió de que aquesta vacuna no servia per res. I va haver-hi moltes vacunes que no van funcionar, i ho vam saber així. En canvi, va haver-hi altres vacunes que van veure que el grup vacunat, escolta, baixava radicalment les taxes d'infecció, les taxes d'acabar, la probabilitat d'acabar la UBI i tot això, i en canvi els que no estaven vacunats seguien entrant a la UCI i seguien morint igual. I llavors vam arribar que aquesta vacuna, Moderna, Pfizer, etc, sí que funcionava, oi que sí? Doncs, clar, per fer el mateix amb l'estudi de l'atur, diguem, i del salari mínim, clar, hauríem d'anar i agafar uns quants treballadors, pujar-los el salari mínim, amb uns altres no els hi pugem el salari mínim i mirem, aviam si diguem, fem un experiment, aviam si puja l'atur entre els que els hi hem pujat o no puja l'atur entre els que no hi hem pujat. Normalment això no és possible perquè doncs, els governs no ens deixen experimentar amb la gent d'aquesta manera. ¿Vale? Llavors, tot i que sí que hi ha, i d'això vam parlar fa 2 anys, quan vam discutir també el Premi Nobel de fa 2 anys, que li van donar a Michael Kremer, recordeu aquell xaval que havia sigut estudiant meu, sí. I la Esther Duflo i el Banerjee, que aquests sí que a vegades diguem, poden dissenyar experiments de la mateixa manera que dissenyen els metges. Per exemple, van a la meitat de poblats a l'Àfrica, a la meitat els hi donen mosquiteres, a l'altra meitat no els donen mosquitera, i llavors miren la incidència de la malària en uns i altres. Doncs també miren en uns districtes de la Índia, doncs es dona calés a les mares perquè vacunin els nens, en uns altres districtes no se'ls dona diners, i mirem si en un es vacuna més en els nens que en els altres, etc. No? Per tant, alguns economistes sí que han intentat fer experiments de manera similar a la que fan els metges. Però, en general, en els economistes no se'ns deixen fer aquests experiments, i aleshores és quan arriben aquests 3 economistes, el Carl Langrisch i el Imbens, i diuen, escolta'm, és que a vegades no cal que fem els experiments els economistes, perquè els polítics els fan per nosaltres. Encara que no ho fan expressament, però sense adonar-se, creen unes condicions similars a la que faríem si féssim l'experiment expressament. I això s'anomena experiments naturals. Per exemple, va haver-hi un any que l'estat de Pennsilvània, i aquí això ho vam discutir en aquest programa, quan ens vam preguntar si a pujar el salari mínim augmentaria la taxa d'atur, jo vaig dir, escolta'm, hi ha un estudi que havien fet un senyor que es diu Card i un senyor que es diu Kruger, que van analitzar un any concret en el que els polítics de Pennsilvània van decidir pujar el salari mínim. I, en canvi, els polítics de Maryland, que és l'estat que està just al costat, sí, no havien pujat el salari mínim. I aquests tios van dir, escolta, doncs per què no anem a la frontera d'aquests dos estats I mirem unes empreses que són famoses per pagar el salari mínim, que són conegudes perquè sempre paguen el salari mínim, que són els McDonald's. I mirem els McDonald's que hi ha en un costat de la frontera i en l'altre, aviam si segueixen contractant el mateix número de gent, aviam si els McDonald's de Pensilvània fan fallida i tanquen i llavors tothom se'n va comprar l'hamburguesa a Pensilvània, a Maryland, etcètera, etcètera. Van analitzar la frontera perquè els polítics havien fet una cosa que seria una cosa natural, un experiment de manera natural. Insisteixo, els polítics no ho van fer per experimentar, Simplement els de Pensilvània van votar que pujaven el salari mínim i llavors aquests van dir, mira, això és igual que si fos un experiment. Pugem el salari amb uns, però no amb els altres, doncs anem allà on estan tots junts, és a dir, a la frontera, i analitzem les conseqüències. I concretament, en aquest cas, les conseqüències de l'augment del salari mínim, i això ho vam discutir en aquest programa, van ser que no generaven atur. Per tant, en l'estat de Pensilvània, aquell any no va pujar l'atur en relació a l'atur que hi havia a l'estat de Maryland, i per tant van arribar a la conclusió de que pujar el salari mínim en aquelles circumstàncies no generava atur. Però l'important no va ser el resultat, l'important va ser el mètode. Perquè aleshores milers i milers d'economistes d'arreu del món van començar a buscar experiments similars, moments en què havien canviat alguna cosa i ens permetia veure que alguna cosa havia canviat perquè els polítics havien canviat, no perquè els economistes havien fet un experiment, però que es podia semblar, aquests canvis que havien fet els polítics podien semblar un experiment, llavors anaven i ho estudiaven. I això va crear una revolució en el món de la investigació econòmica empírica, el que s'anomena l'econometria, perquè va tenir unes conseqüències brutals. Moltíssima gent va seguir, tu deixes que vinguin immigrants, immigrants de poc nivell educatiu de Sud-amèrica cap a Espanya, doncs hi haurà molta competència dels immigrants aquests de nivells baixos d'educació amb els espanyols de nivells baixos d'educació, augmentarà l'oferta de gent per les feines que requereix poca educació, i clar, quan hi ha tanta gent, doncs això deprimirà o bé deprimirà els salaris dels locals o bé els enviarà a l'atur, una de dos. Els immigrants agafen els llocs de treball dels locals
aquest seria l'argument del, per exemple, de partits populistes com Vox, o en aquest cas feixistes.
Exacte. I la pregunta és veritat o no? Una cosa és el populisme i les frases... La pregunta és veritat o no és veritat? Quan venen immigrants d'un nivell baix educatiu, els que surten perdent són els treballadors de nivell baix educatiu, i surten perdent en dos sentits, salaris més baixos, perquè ara de sobte un equatorià pot fer la mateixa feina que tu, la fa a meitat de preu, i per tant o tu et baixes el salari o no tindràs feina. I per tant, o bé et baixa el salari o bé te'n vas a l'atur. És veritat o no és veritat? Llavors, clar, això és molt difícil de fer, perquè el que hauríem de fer és, escolta'm, mira, agafem uns quants immigrants equatorians, els posem a Sabadell, i en canvi a Terrassa no els posem. Llavors mirem l'evolució dels salaris a Sabadell i a Terrassa. I això seria la manera de fer-ho, això és el que farien els metges, no? Agafarien aleatòriament uns quants pobles i els hi posarien immigrants, amb uns altres pobles no els hi posarien immigrants i miraríem l'evolució dels uns i dels altres. Clar, això no ho podem fer, però aquests mateixos investigadors van veure un moment en el que l'any 1980 el Fidel Castro, en aquells moments de populisme que tenia el tio, va dir, hi ha molts cubans que volen marxar de Cuba, doncs que marxin, pensant que no marxaria ningú, i escolta'm, va haver-hi una fuga massiva de 125.000 cubans en 24 hores,
i va tornar a tancar la porta, va dir, no,
era broma, però va haver-hi 125.000 cubans que van marxar, i llavors aquests investigadors van dir, escolta'm, seguim-los. I van veure que la major part van anar a Miami. De fet, els van portar amb uns vaixells, van tots arribar a Miami, i la major part es va quedar. Això va fer augmentar la quantitat de treballadors de Miami en poques hores. El número de treballadors de Miami va augmentar en un 7%, un augment brutal, en un poc període de temps. I llavors aquests senyors van dir, escolta'm, aquests cubans han vingut i s'han quedat tots a Miami. Això és com si féssim un experiment, és com si haguéssim agafat l'experiment de la gent de posar tot de 4 grans, pum, els posem a Sabadell, però no a Terrassa. I ells van dir, doncs, escolta, mirem l'evolució dels salaris de Miami i la comparem amb el de Minnesota, de Minneapolis, i aleshores veurem si a Miami ha pujat l'atur, si a Miami s'han caigut els salaris de la gent de poc nivell educatiu en picat, etc etc. I la conclusió a la que van arribar és que no van baixar els salaris a Miami en relació a Minneapolis i no va pujar l'atur a Miami en relació a Minneapolis. És a dir, no és veritat que hi ha un número fix de feines en una societat i que, per tant, si venen uns has de treure els altres, sinó que les feines es creen. Es creen les oportunitats i, per tant, això és el que van concloure aquests investigadors i també és un dels altres estudis pels quals els hi han donat el Premi Nobel. Fixeu-vos, per tant, que no podem, els economistes, fer experiments, però podem aprofitar una cosa que han fet altres, que fan els polítics, perquè és com si fossin experiments. I per això s'anomenen experiments naturals, no experiments que fem nosaltres expressament, que dissenyem nosaltres, com els trials aquests de les vacunes, sinó que apareixen de manera natural perquè ho decideixen així els polítics. Ara, aquesta és la raó per la qual han guanyat el Premi Nobel.
Li anava a dir, a banda de l'explicació, que és en fi, del tot interessant, clar, aquesta seria una molt bona eina per rebatre segons quins discursos populistes, no? Perquè, clar, ja no estem parlant d'una teoria, és a dir, d'una opinió contra una altra opinió, sinó que aquí això té una base científica, econòmica, però és una base, en fi, que amb resultats, és a dir, que agafant aquestes dades, agafant aquest treball d'aquests economistes, doncs podria rebatre segons quins discursos que són mentida.
Exactament. O sigui, abans d'aquesta gent, abans d'aquests economistes, als anys 80 i al principi dels 90, les discussions eren teòriques. Les discussions sobre, per exemple, el salari mínim i tal, doncs cadascú donava els seus arguments i clar, els arguments, tothom té arguments a favor i en contra, i si tu creus uns o creus altres, és una qüestió de fe. La grandesa d'aquest tipus de recerca és que diuen, a veure, molt bé, les teories estan molt bé, però mirem quines teories, diguem, s'acaben reflectint a la realitat, i això es mira amb les dades. Clar, fins aquell moment era molt difícil veure. Perquè quan tu mires un augment del salari mínim, doncs passen moltes coses. Potser el govern ha pujat el salari mínim enmig d'un boom econòmic, o potser ha pujat el salari mínim enmig d'una crisi. I llavors dius, mira, ha baixat l'ocupació, però no és per culpa del salari mínim, sinó perquè estàvem en crisi. No ho sabem. I per això necessitem un grup de referència, per això necessitem un grup de placebo, per això necessitem un grup de comparació. I normalment, abans d'aquests investigadors, no hi havia, i per tant l'econometria, les mesures, l'evidència empírica, doncs no tenia una reputació molt elevada. Els grans economistes eren tots teòrics. Però gràcies a aquesta revolució, i molts diaris i molts analistes han anomenat aquests Premis Nobel com la gran revolució empírica, no? La gran revolució de les dades. Ja deixem-nos de teories, mirem què és el que passa en realitat. I, per tant, aquesta revolució el que ha fet ha estat desenmascarar a molts populistes que van amb les seves teories, que com els populistes que diuen que les vacunes no funcionen, com se'ls rebat? Doncs amb dades. Dius, escolta'm, la gent que es mora, doncs, diguem, la gent que no es vacuna té una probabilitat 10 vegades més gran de morir-se que la gent que sí que es vacuna, no? I això com ho sabem? Perquè hi ha dades, perquè hem fet experiments que ho demostren. Doncs això també ha revolucionat l'economia. Molts dels populistes es desenmascaren amb les dades. Mm-hmm. Tot això que dius està molt bé, l'argument està molt bé, però la realitat això no passa. Ara, això té un petit problema. I és que, clar, a diferència dels metges, els metges poden testejar, no? Poden mirar qualsevol tipus de vacuna, qualsevol tipus de medicina la poden testejar perquè poden fer els experiments ells. Clar, el problema aquí és que no podem fer qualsevol experiment. Hem d'esperar que algun polític boig faci alguna tonteria, com el Castro, i llavors dient, pam, pam, ara podem testejar aquesta hipòtesi. No tenim el luxe de nosaltres mateixos fer l'experiment i enviar 50.000 cubans d'un lloc a l'altre. Això no ho podem fer, i per tant hem d'esperar que algun polític boig ens ajudi Cosa que, diguem, passa sovint, perquè de polítics bojos n'hi ha molts, però, clar, no és tan perfecte si poguéssim dissenyar nosaltres mateixos els experiments. I això és un problema, perquè no tot el que volem avaluar ho podem avaluar. Hem d'esperar que algun polític faci una bogeria i ens ajudi.
Professor, moltíssimes gràcies per aquesta classe.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Gràcies i una abraçada molt forta. En Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat, on ens parla a aquesta hora, des de Colòmbia, on aquesta hora doncs, és de bon matí. Nosaltres fem una pausa, seran 2 minuts, i després Ramon Gené. Teníem una secció encara pendent de fa ja un grapat de dies, al voltant, recordo, d'aquells instruments que sonaven com, per exemple, el d'instruments curiosos, com, per exemple, una màquina d'escriure.
Ah, sí.
Això
sí,
va quedar pendent. I parlarem també de la mort d'una veu molt admirada i important en el món de l'òpera, com és, ni més ni menys, que la Edita Gruberova. D'això en parlarem d'aquí, si no sap qui és.
No em ve present.
Doncs, escolti, ara l'explicarà Ramon Gené.
Hi ha un restaurant únic, molt singular. Un concepte original en què conviuen la gastronomia japonesa i l'occidental. Un espai en què la tonyina roja Balfagó és el fil conductor. Tonateca, el restaurant de moda de Barcelona a l'Avinguda Diagonal en Montaner. Entra a tonatecabalfagó.com i viu una experiència gastronòmica única al món. Balfagó.